A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Els Reis d'Orient arriben avui a Menorca enmig d'una situació meteorològica inestable. El vent fort i la mala mà obliguen a estar pendents de com es podrà fer la seva arribada a l'illa, si per mar o per aire, i de si caldrà activar algun pla alternatiu en les cavalcades previstes, sempre amb la voluntat de mantenir-les amb la màxima normalitat i seguretat. Aquestes dates també marquen el final de les festes. Són dies de desplaçaments, de tornar a casa o al lloc de residència habitual, de reprendre estudis i feina després d'uns dies de descans. Un context que enguany ve també condicionat pel temps i per possibles afectacions en el transport. I per tot això caldrà seguir l'evolució del temporal amb una mà complicada i ratxes de vent importants i estar atents a la situació als ports i aeroports. Prudència, informació actualitzada i previsió seran claus durant la nit i dia de Reis.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguts.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 5 de gener, que és nit de Reis. Bon dia, en Pere Pelegrí, avui al control tècnic. Feliços de retrobar-te, Pere. I bon dia, Vanessa Ortí, que tot d'una ens explicarà les notícies del dia. Bon dia, Vanessa, com va?
Molt bon dia, Pere.
Pendents del temps, pendent dels Reis.
Això sí. Mateix, estem pendents d'una reunió que hi ha hagut ara a l'Ajuntament de Mou i ara us en donarem tots els detalls.
Intentarem parlar avui amb el tinent d'alcaldia de Festes, a Mou, José Manuel García, per saber efectivament quines són aquestes decisions que ha pres l'Ajuntament a la reunió que hi ha hagut a les 11 del matí en relació a la cavalcada de Reis i la situació meteorològica, que és poc favorable. I també conversarem amb Andrés Lugo, un jove veneçolà resident a Mou des de fa només un any i que ha publicat un vídeo a les xarxes socials compartint el seu punt de vista sobre la situació política al seu país d'origen. I com cada dilluns farem tertúlia avui amb els periodistes Blai Barber i Clara Lorduy i l'expresident del Cercle Artístic de Ciutadella, Berto Coll. Però abans anem a veure quina és l'actualitat del dia avui a Menorca. Per on comencem, Vanessa? Cavalcada o...
Cavalcada. Ja que s'ha reunió aquesta...
Hi ha conclusions a la reunió,
sí,
ja?
Sí, hi ha conclusions. Sabem, eh? En concret, l'Ajuntament de Mou ha decidit ja que, faci el temps que faci, els Reis no arribaran per mar,
no
arribaran per
mar.
Aire, i la cavalcada començarà per la banda contrària al que estàvem acostumats. Començarà pel carrer Vassallo, baixarà per l'Esplanada, i el que és la recepció, que normalment era el balcó de l'Ajuntament, es farà dins l'església de Santa Maria.
Per tant, es confirma que s'activa una mena de pla B, que ja estava previst el dia que van fer la roda de premsa, no? Que ja van insinuar que podia passar, i efectivament. S'ha decidit que s'activa aquest segon pla.
L'objectiu de l'Ajuntament és que els fiets no passin fred, i per això escurçaran tot aquest recorregut, el faran molt més curt que el que és habitual, perquè les temperatures sabem que ja són baixes hores de matí, per tant, es vespre encara seran més acusades. Sabem que estem en alerta groga i que... Perdona, alerta taronja i... No, alerta groga
és
i demà,
alerta groga per
demà
fenòmens
costaners, alerta taronja. Sí.
I el vent, aquesta tramuntana, augmenta encara més aquesta sensació de fred.
Això mateix.
Què més tenim,
Vanessa? I així pendents del cel, pel que fa a la de Ciutadella, sí. En cas que plogui, tenen un pla alternatiu. Els Reis d'Orient, si no plou, arribaran a Ciutadella per la rotonda del Cavall i amb carrosses aniran recorrent el camí de Mó fins a la Contramurada. però expliquen que si plou els Reis es passejaran igualment per la ciutat amb tres cotxes, no amb les carrosses, sí, i faran igualment les tradicionals visites que es fan a Ciutadella, com per exemple a l'Ajuntament, al geriàtric. Les visites sí que es mantenen, però el recorregut serà pues, també molt més curtet i no amb carrosses, sinó amb cotxes. Per tant, canvis per aquesta mirada al cel. I com a altra notícia del dia, Pere, tenim que el Consell Insular ha traslladat la seu del seu servei insular de família, que fins ara era el polígon industrial de Mó, fins a una zona més cèntrica de la ciutat, concretament al carrer Vassall. A partir d'ara, aquest servei s'instal·la en un edifici que ja havia ocupat, ara està rehabilitat, de fet el van estrenar divendres dia 2, com dèiem. Allà s'ha traslladat aquest servei d'infància i família del Consell, està molt a prop de l'estació d'autobusos, per tant és molt més accessible, molt més còmode per tota la població. I després de 5 anys fora del centre de la ciutat, s'ha fet aquesta gran rehabilitació perquè sigui més accessible i perquè sigui molt més fàcil per a tots els ciutadans. Aquestes obres han costat 300.000 euros i són unes instal·lacions molt més modernes i a on hi treballen, en aquest servei insular de família, una vintena de professionals i permeten, per tant, oferir una atenció molt més directa a totes les famílies de la ciutat i també de la resta de Silla, perquè hem de recordar que si es traslladen amb autobús la tenen ben a prop, aquest edifici de l'estació d'autobusos.
D'acord, Vanessa, gràcies i bona nit a Reis.
Bona nit a Reis a tots.
Que vagi bé, merci. Comentàvem amb la Vanessa Ortí la previsió meteorològica, però ja entrem una mica més a fons. Avui ens espera un dia de cel tapat, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles a partir d'ara al migdia. Temperatures amb certa tendència a baixar. El termòmetre marcarà 9 graus de mínima i 11 de màxima. Vent moderat de tramuntana amb ràfegues fortes i atenció perquè hi ha un avís groc actiu durant tota la jornada per fenòmens costaners. Així que molta alerta amb la mar. I el pronòstic per demà, dia de Reis, també és d'inestabilitat. El cel es mantindrà tapat amb ruixats dispersos, en general febles, sobretot al capvespre, i ocasionalment acompanyats de pedra petita. Temperatures similars a avui i vent de tramuntana i gregal, de moderat a fort, amb ratxes de 70 km hora a partir del migdia, que provocaran l'activació d'un avís groc. L'estat de la mar es complicarà encara més demà i a les 6 de bon matí l'avís groc augmentarà a taronja durant la resta de la jornada. Dotze i dotze, fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca, fet a casa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
I quan són gairebé les 12:15 és moment de fer tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen els periodistes Blai Barbé i Clara Lordull aquí a l'estudi. Bon dia a tots dos.
Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Com va això? Bé?
Molt
sí?
bé.
Aquí.
Il·lusionats, avui amb els nervis.
Em fa gràcia que estigueu aquí.
A veure com us duen els Reis i aquesta tertúlia, també.
A veure, a veure, a veure. També saludam en Berto Coll, expresident del Cercle Artístic de Ciutadella i de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Bon dia, Berto.
Bon dia.
Per on et trobes, Ciutadella? Em sents, Berto? Bon dia. Sembla que en Berto... No, em sent...
Serà que...
Voltro sí, eh?
Jo sí, perfectament.
Tinc aquí ben de vora.
T'has sentit molt bé.
Sí, ja ho estem.
Berto, ara sí. Bon dia, per on et trobes, Ciutadella?
Sí, Ciutadella, sí.
Molt bé, l'any ha començat molt mogut pel que fa a la política internacional amb aquesta operació militar dels Estats Units a Venezuela que va acabar amb la captura i detenció del president del país, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units dirigiran Venezuela durant l'etapa de transició, uns fets que han aixecat tota mena de reaccions, entre elles la d'un jove veneçolà resident a Menorca que ha publicat un vídeo a Instagram donant la seva opinió, segons diu, per desfogar-se. És n'Andrés Lugo, a qui saludem. Bon dia, Andrés.
Bon dia, què tal?
Com va? Quant de temps fa que vius a Menorca, Andrés? I tens família aquí o no?
Bon dia.
Bon dia. Andrés, em sents? Quant de temps fa que vius a Menorca? Et preguntava.
Sí, tinc el meu pare, la seva dona.
Sí?
Estic amb el meu pare i des de fa un any i cinc mesos estic aquí.
Un any i cinc mesos i xerres català?
Hola.
Andrés, et deia, només fa un any i mig que vius aquí a Menorca i ja xerres català, ja xerres en menorquí? Sembla que tenim problemes de comunicació amb n'Andrés, amb qui hem començat a xerrar. Andrés, em sents ara? Andrés, em sents? Andrés, bon dia.
Sí, ara sí.
Ara sí, eh? No, em comentaves que fa un any i alguns mesos que vius aquí a Menorca.
Bon, sí.
I ja xerres en català? Ja xerres en menorquí?
Sí.
Quina edat tens ara, Andrés? 30. Sembla que tenim algun problema de comunicació amb n'Andrés,
sí,
Lugo.
Sí, perdona, és que se escucha muy mal.
Andrés, no me oyes bien, eh? Andrés, em pots explicar per què vau escollir Menorca per venir a viure? No, sembla que en Andrés no em sent i passarem, en tot cas, a fer una mica de tertúlia a l'espera que la conversa pugui ser més còmoda per a tothom. Us va sorprendre aquesta notícia?
Absolutament. En altres dies...
Només començar l'any 2026, com la vau viure?
En altres dies, el món sencer. I de primer de tot, supos que em s'impacta aquest... sorpresa que ens va agafar tots, efectivament, per sorpresa. Després jo crec que ha estat molt interessant, perquè jo ara fa res estava escoltant en Andrés...
El vídeo d'en Andrés.
El vídeo d'en Andrés, amb les seves explicacions, i crec que...
Que a més s'explica molt bé, llàstima que estem tenint aquest problema de comunicació, perquè,
fins i tot potser
perquè
es pot recuperar.
té 18 anys i s'explica molt bé, a més és una persona que està... vinculada políticament, que li agrada xerrar de política, que li agrada molt xerrar de la situació del seu país i que tot una reprenem la connexió.
Jo crec que ara, un poc des de el primer impacte de la notícia, el que ha estat molt interessant és que precisament les xarxes socials moltes vegades ens han permès escoltar el punt de vista dels veneçolans, dels qui són allà, dels qui són aquí, dels qui tenim a prop, i crec que aquest pot haver estat un exercici bastant interessant sobre exactament què és el que coneixem nosaltres de Venezuela I la interpretació que en feim d'aquests darrers passos que ha fet pues, tant Estats Units com el mateix país. Jo almenys personalment crec que me n'he adonat de que efectivament mentre no està en primeríssima línia de la informació, tal vegada tenim una opinió més blanc i negre i ara a poc es va omplint de grisos i es va omplint de matisos perquè quan els escoltes a ells te n'adones d'una realitat moltíssim més polièdrica del que en un primer moment, quan te diuen Trump bombardeja Caracas i deté a Maduro, la impressió que crec que tots havíem tingut.
Blai, en el teu cas hi ha hagut una evolució del punt de vista des del moment de la notícia a mesura que han anat passant les hores i els dies en funció del que has anat sentint aquesta reacció dels venezolans? T'ha condicionat aquesta opinió dels venezolans? S'ha modificat aquesta perspectiva?
Jo crec que encara me falta escoltar una mica més tota aquesta veu interna dels civils, de la gent que ho viu de primera mà, des d'allà tot el que està passant i sobretot tot el que han viscut també en aquest període de Maduro. Però el que sí que veig és que clarament aquí darrere hi ha un interès geopolític per canviar un poc els pols del món, no? Estats Units, en certa manera, veu com en una banda hi ha xinesos que cada vegada agafen més força, Xina, amb els seus aliats, i Estats Units també cerca continuar sent la primera potència del món amb tota la seva força i per això jo crec que realment ha dut a terme aquesta actuació, perquè sap que això també el farà determinar, tenir una posició clara dins el món i per això ha actuat d'aquesta manera, perquè sap que a Venezuela hi troba coses interessants per la seva economia, per exemple, el petroli o altres, i d'alguna manera crec que tot això està començant a marcar sang i aquests dos bàndols que clarament s'estan dibuixant al món, no?
Sí. És cert que des d'aquí crec que sobretot la lectura que feim i la que vam fer primer tal vegada no era tant una anàlisi sobre Venezuela i el seu futur, sinó quin és el paper de Trump, què està reivindicant amb aquests moviments, que efectivament és això, és aquesta famosa figura d'Estats Units com a xèrif del món. És qui imparteix justícia. El problema és saber des de quina justícia. Mm-hmm. Perquè efectivament és una justícia on està prioritzant absolutament els seus interessos. Llavors, no és una justícia sobre els drets humans ni siquiera pactada, debatuda. És la seva pròpia justícia i que respon efectivament a uns interessos molt particulars.
Berto, en el teu cas, com has viscut aquesta notícia i s'ha anat modificant amb el pas de les hores?
Bé, jo l'he viscut com un poc escèptic, perquè semblava que en principi no era massa difícil entendre, bueno, com una vegada més el comitè internacional no és més que una entelèquia, que segons quins països no respecten o se l'apliquen a la seva voluntat, però bueno, se l'ho veig contínuament, normalment en tots aquests països, a més, que justament són els que tenen el dret a veto en el Consell de Seguretat de l'ONU. Però en el cas que ens ocupa, jo crec que era, en principi, si era discutible una actuació d'aquest tipus, si després la conseqüència d'haver estat restablir, per exemple, l'ordre constitucional d'aquell país i que fa en el govern que en teoria va guanyar les eleccions, que està demostrat, sembla ser que va guanyar les darreres eleccions, pues era restablir que fas president i que fa aquella estructura i anar fent una transició en base a això. Però els Estats Units no faran una transició en base a aquesta previsió de dret internacional, sinó que el que faran és fer una transició des del propi règim. En la qual aquesta transició, més que una transició, jo crec que el que serà tenir un govern amb una sèrie de títeres que funcionaran per por i funcionaran tal com vulgui en Trump, en aquest cas. Això és, de moment, el que m'assembla. Està clar que això d'aquí a demà pot canviar i tal vegada pues, no t'encargo i el que es planteja és un altre tema. Però, bueno, quadraria més el que dic en base a com venien actuant els Estats Units de Sud-amèrica en dècades, per tant. I me vaig venir que vagin un poc estirs per aquí, ojalà m'equivoqui, i la transició sigui realment per tornar la democràcia i per tornar drets en aquest país, i no sigui una transició només per poder manejar tot el potencial econòmic petrolífer que té el país, que és el que fa, és el presumible, a pesar que ja t'he dit que m'agradaria estar equivocat.
I quines conseqüències pot tenir a nivell internacional el que ha passat? Perquè les darreres declaracions de Trump apunten a una intervenció a Colòmbia, amenaces contra Cuba i Groenlàndia. Cap on es pot dirigir tot això?
Aquesta és la pregunta. Bueno,
Berto, digues.
No, jo crec que serà molt... Ara jo crec que era un tema que venia molt bé, però això no crec que arribin a punt d'obrir una espècie de guerra generalitzada contra tota una sèrie de països. Que en Trump no s'atura davant res, arribarà un moment que s'haurà d'aturar davant segons quines coses. Sí que es veu que la posició d'Europa, en aquest sentit, i aquí entraria la Groenlàndia, és una situació que ja fa molt d'anys que es dona decadència absoluta en el panorama mundial, i ho ha vist i ho veiem cada dia en tot el tema d'Ucrània i en altres qüestions, i evidentment això li dona peu i li dona ales a un president dels Estats Units perquè un poc que li vengui en gana, i des de l'EU perquè no serà contra sa voluntat o contra sa opinió de seus aliats naturals que amb Europa, que encara pintant molt poc en el panorama mundial i a nivell de pintar la influència que podien tenir amb els Estats Units, ser absolut.
Sí, de totes maneres, jo crec que també la Unió Europea s'hauria de pronunciar clarament envers tot això que està passant, perquè, clar, també hem de defensar a vegades els interessos de la Unió Europea i condemnar a vegades aquells moviments que no respectin els drets humans i el dret internacional. Vull dir, està molt bé que els Estats Units vulgui ser la primera potència del món i que la seva economia vagi com un tir, però també s'ha de tenir en compte que som un món on hem de conviure, igual que tot d'una, pues, ja de Dinamarca es va mobilitzar quan en Trump amenaçava d'agafar Groenlàndia. Crec que també se li han de posar límits, tot i que és molt complicat, però d'alguna manera crec que també és important el posicionament unit, perquè realment és bé que darrerament sembla que no hi estem gaire units els països de la Unió Europea, però per posar límits hi haurem d'estar.
S'ha de poder donar una resposta des d'Europa, està claríssim, però també crec que s'ha de debatre i s'ha de poder contraposar el sentit d'Europa. És a dir, nosaltres d'alguna manera s'ha de poder debatre, que és el que no ens dona temps aquestes darrers moviments, totes aquestes coses sorpresa, i sembla que Europa ja ha de tenir una resposta formada, i som molts amb opinions molt diverses, necessitem escoltar totes les veus per poder donar una resposta unitària, i precisament crec que la manca d'unitat moltes vegades és fruit d'una acceleració dels aconteixements i d'aquesta societat nostra, de fet, que pretén que tot sigui ja, que tot sigui resposta immediata, i precisament bona part dels nostres mals crec que venen per una manca de reflexió i una manca d'escoltar-nos i de debatre. No tot ha de ser, com deia abans, blanc i negre. Quan comences a escoltar veus, quan comences a escoltar opinions, testimonis, se t'omple el cap de grisos, les idees han d'estar raonades, debatudes, treballades, i després hi ha d'haver aquesta resposta. I crec que també s'ha d'exigir temps. És difícil, saps? Dir això, quan ets un periodista, que l'únic que estàs esperant és que vengui la roda de premsa i posar-te allà i aixecar el braç, no? Però a la vegada realment penso que és així. Que ha d'haver una resposta, absolutament sí, però que aquesta resposta ha de ser meditada i escoltada també.
Tornem a intentar parlar amb Andrés Lugo, a veure si aquesta vegada hi ha sort, perquè sembla que té algun problema de cobertura i de retard en la comunicació. Andrés, bon dia, ara sí? Andrés, em sents?
Bon dia.
Bon dia, Andrés. Ara sí, com estàs?
Sí, sí.
Vas publicar aquest vídeo a les xarxes socials a Instagram.
Hi ha una mica de retard.
De retard. Intentarem mantenir llavors aquests 2 minuts, aquests 2 segons de retard, a veure si és possible que puguem conversar. Et preguntava, quant de temps fa que vas venir a Menorca, amb quins familiars, i una mica com és que has publicat aquest vídeo? Dius a l'inici del vídeo que va ser per desfogar-te. Per què per desfogar-te?
Bueno, des de fa un any i 4 mesos vaig arribar a Menorca, amb el meu pare, amb la seva dona i la seva àvia. 4 dies abans de les eleccions del 2024 que van donar com a guanyador en el Mundo González Urrutia. I, també em preguntaves abans de com vaig aprendre català, doncs des de Venezuela escoltava el Parlament de Catalunya i les Illes Balears, que ja tenia un poc de naturalitat, escoltar també a Maria del Mar Bonet, a Joan Manuel Serrat, i que m'agrada molt aquesta llengua.
La vostra vinguda a Menorca podem dir que és conseqüència directa de la situació política del país?
Sí, exacte. Jo som molt, molt nou en aquesta situació. El meu pare des de fa 8 anys no visitava Venezuela, després va anar per cercar-me i que jo vingués aquí. I jo volia estudiar ciències polítiques a Venezuela, però per la situació no vaig poder fer-ho. De fet, aquí a Menorca tinc l'oportunitat de canviar i de fer dret, i per tant ho faré aquí. Per jo serà sempre una llàstima no poder estudiar en el meu país.
No podies estudiar polítiques perquè no està permès estudiar polítiques?
Sí, està permès, però si no fas el que vulgui el govern de el governxalista, no podràs fer més. De fet, hi ha molts de presos polítics que són estudiants universitaris i això representa tortures i tal vegada assassinat per el govern.
Tens la sensació, Andrés, que aquí ha sorprès que molts veneçolans estiguin celebrant la captura de Maduro i la seva dona? Hi ha una visió tergiversada del país, creus?
Sí, evidentment hi ha, i de totes les parts, perquè encara existeix aquesta visió d'un país que fa files per aconseguir aliments i tota aquesta sensació d'un país d'una etapa de destrucció crònica, que no és totalment fals, però igualment hay un contexto, perdón que siga en castellano, hay un contexto distinto
més.
Y además de hay una desinformación muy grande sobre lo que está ocurriendo, y es evidente que al ver que celebramos lo que es una invasión, pues se hace muy raro, y como lo he dicho en el vídeo, al final no celebramos la invasión, sino que la captura de que se convirtió en un asesino y en el referente de la corrupción en América Latina. Y sobre todo yo, como una persona de izquierdas, me causa mucha molestia que hagan propaganda con este señor que no nos representa en absoluto a la izquierda, y también causa un poco de ruido esta defensa que ha hecho parte de la izquierda española, y aquí en Menorca también lo he visto, donde deberían matizar un poco sus palabras y no ir contra los venezolanos. Porque eso también es otra deriva que se debe evitar.
En el vídeo, Andreu, dius, de fet, que ets un rojo, dius això literalment, I entenem, per tant, que vius en certa contradicció el fet de celebrar la captura de Maduro, però al mateix temps et distancies del que, d'alguna manera, de les formes aplicades per Donald Trump en tot aquest procés. De cara a aquest procés de transició, com creus que es viurà el país? Serà un període favorable? Serà un període que s'allargarà molt en el temps? Com ho preveus?
Bueno, realmente nadie tiene la respuesta porque ya han sido tantos episodios uno detrás de otro donde parecía que podíamos alcanzar la libertad y todo se ha truncado, que realmente sería irresponsable dar como un desenlace, una conclusión. Hasta el momento yo por lo menos estoy un poco decepcionado con que Delcy Rodríguez sea la nueva presidenta de Venezuela. Ya de hecho ha publicado un comunicado tendiendo la mano a los Estados Unidos y eso es un precedente muy negativo. Yo personalmente y muchas personas venezolanas que están aquí en España y en el resto del mundo deseamos que el que conduzca esta transición sea Edmundo González Urrutia, que es el ganador de las elecciones. Evidentemente Estados Unidos no se maneja por términos democráticos sino por intereses, que es nuestro petróleo, que realmente, como he visto muchos argumentos de que nos van a quitar nuestro petróleo, el petróleo no ha hecho nada por la ciudadanía venezolana. De hecho, todos los ingresos, los pocos que hay, se los queda el gobierno y las familias más poderosas del país. Por lo tanto, ese argumento no tiene mucha validez. Nuestra riqueza ha sido desde hace mucho tiempo robada y no disfrutamos de ella. Así que lo que hay es incertidumbre y en mí yo una cuestión de pesimismo, porque pensaba que podía haber un cambio real, pero parece que todo sigue igual. Lo único que me alegra es saber que no volveremos a escuchar más a Maduro burlarse de los venezolanos y bailar cuando tenía que haberse puesto los pantalones y llegar a un acuerdo para que no sucediera lo que sucedió. Y lamentablemente demostró que no estaba capacitado para ser presidente de una nación tan importante como Venezuela.
Andrés, comentaves que disposar de petroli al país no beneficia en res la població. De fet, ahir quan xerràvem em comentaves que que familiars teus que viuen encara allà estan vivint amb sous d'entre 5 i 20 euros mensuals.
Sí, a ver, quise dar este dato porque realmente la conversión entre el salario mínimo a euros o a dólares es más o menos esta. Ahora el gobierno tiene un método que se llama los bonos económicos, que son contribuciones monetarias a trabajadores públicos para que puedan tener como un poco más de ganancias. Ahora bien, esto, por ejemplo, con el caso que yo mencionaba de mi abuela, como he dicho, no llega ni siquiera a 20 euros. Por lo tanto, la gente tiene entre 3, 4 o 5 trabajos, hay mucha informalidad, mucha gente que no tiene un trabajo digno y tiene que hacer cualquier cosa para conseguir un ingreso monetario, incluso alimentos, y por lo tanto no es una exageración, es lo que ocurre. Por lo tanto, también el tema económico es una pieza clave en esto. Estamos 9 millones fuera de nuestro país por una situación muy grave. Yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio concertado, porque los colegios públicos en Venezuela solo ven clases una vez a la semana, y gracias al esfuerzo que hicieron mis padres pude estudiar en una escuela concertada que tenía clases todos los días, pero realmente la situación económica, la política y la social se mezclan y hacen que sea una vorágine de problemas que parece que no tienen solución y que, según los analistas más pues optimistas, ven la solución dentro de 40, 50 años. Por lo tanto, es un futuro muy negro el que tenemos por delante los venezolanos y habrá toda una generación que no volverá a su país, en la que me incluyo porque no vemos un futuro real. Faltará mucho para que el país se normalice, esté igual o antes que llegara Hugo Chávez.
Andrés, estem fent tertúlia amb Humberto Coll, na Clara Elordui, amb Blai Barbeck i Senties abans. No sé si algú d'ells vol fer alguna pregunta a Andrés.
No, jo realment li agraeixo moltíssim que faci aquesta exposició des d'aquesta proximitat que significa que són una població que estan vivint al costat nostre, no? I que ens permeten entendre molt millor les raons i els motius per això que dèiem, no? En un moment donat, com és que estan celebrant si Trump ha vingut a bombardejar o totes aquestes coses. I que em sembla que és això, que és un exercici molt necessari que des d'aquí s'escolti els testimonis com es d'en Andrés i agrair a ells que tinguin la paciència d'explicar-nos-ho. Perquè és això, quan coneixes unes realitats, tal vegada pots entendre millor, per exemple, això, no? Aquesta sensació de que un canvi és necessari, siguis qui sigui, vengui d'on vengui. Hi ha un moment en què hi ha una prioritat que és molt comprensible, que és molt humana, que és de que vengui algú i que ho arregli, no? Llavors, bàsicament, agrair-li a en Andrés explicar-ho i recomanar a tothom que escolti, que pari atenció, que pregunti, perquè n'aprenem molt. N'aprenem molt i un aprenentatge també necessari perquè tots també el que hem fet primer de tot és preguntar-nos si Trump ha fet això ara en Venezuela, qui seràs proper i ens pot arribar a tocar a nosaltres o no. Llavors, bueno, són reflexions que són interessants que faci tothom.
Jo li volia demanar, ella ha dit que no li agrada la proposta ara actual de crear un govern amb Delcy Rodríguez, amb Estats Units. Li volia demanar un poc si ja s'està mobilitzant algun sector de la població venezolana demanant que s'afegi d'una altra manera o què és el que sap ella ara mateix sobre això.
Realmente la población venezolana está entre conseguir alimentos por si viene una segunda ola de ataques y en el silencio absoluto. Por supuesto, hay una parte de venezolanos que están ahora mismo en las calles supuestamente defendiendo a Maduro, pero de parte de la sociedad venezolana, que mayoritariamente es opositora, no hay ningún tipo de reacción. De hecho, desde canales de redes sociales, opositores están llamando a la ciudadanía a la calma, que no salgan a las calles, porque puede ser un pretexto para iniciar una nueva ola de represora. De hecho, ya pues, personalmente, a pesar de la alegría inicial, yo por lo menos tengo mucho miedo con mis familiares, porque si no le ha temblado el pulso al gobierno para asesinar menores de edad, como pasó en el estado del Zulia, donde menores de edad de 14 y 15 años fueron asesinados por el gobierno durante las protestas contra el fraude electoral en 2024, no les temblará el pulso hacer lo que tengan que hacer. Por lo tanto, no está sucediendo mucho.
Berto, alguna pregunta, alguna reflexió en relació a aquesta conversa que estem tenint amb Andrés?
No, sí, a nosaltres que he de dir que ho senten moltes dificultats i algunes de les coses no ens he pogut entendre, però bueno, en principi un poquet el que dèiem, jo crec que estem en un compàs d'espera i el que dius, és convenient veure com es desenvoluparan els pròxims dies aquestes actuacions de totes les parts per veure cap a on se va.
D'acord, idò. Andrés, moltes gràcies. Sou una comunitat petita o gran aquí a Menorca, la de Venezuela?
No, som molt pocs.
Molt pocs,
realment.
Eh?
Ara mateix només coneix... Sí. Som com... menys de 100, més o manco, però no som molts. Tant com a Madrid o Barcelona no tenim, no som molts.
D'acord, Andrés, moltes gràcies, t'agraïm moltíssim aquesta conversa i disculpa per les dificultats en el tema del so, que està clar que hi ha hagut algun tema de cobertura. Moltes gràcies, una abraçada per tot l'equip.
Moltes gràcies.
Idò, bé, al final hem pogut conversar amb Andrés. D'aquí una estona, d'aquí uns 5-6 minuts, parlarem a Val·la d'Amó, Héctor Pons, perquè ens posarà el dia una mica d'aquesta reunió que hi ha hagut a les 11 i de les conclusions que se'n puguin extreure arran d'aquesta situació meteorològica una mica peculiar que tenim avui, que no preveu grans aiguats, però si vent, fred, i sembla que hi ha alguna activació d'algun pla B que ara Héctor Pons a Val·la d'Amó ens explicarà. Heu fet la carta als Reis?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Blai?
Bueno, no molt extensa.
No molt extensa. Però... Que no sigui material.
Que no sigui material.
Alguna cosa que demanis per Menorca, va.
Per Menorca. Una cosa que deman per Menorca, i a més aquest any que és important, que s'arribi a un bon consens i crear un bon pla territorial insular, que Menorca d'alguna manera estigui molt clar què s'hi pot fer, cap a on ha d'anar l'economia de Silla, i un poc també els límits que li volem posar per preservar Menorca.
Clara, la teva carta.
Jo, per Menorca, hem dit, perquè és la meva carta...
No cal compartir intimitats.
És molt extensa.
Ah, sí, la teva sí és extensa?
Bueno, jo sempre agafo la nit de Reis com una il·lusió brutal.
Com ha de ser?
Ets la festa més millor que existeix en el món. Però per Menorca també tinc algun desig, alguna cosa que demanar. Te diré... Aigua, pluja. No m'agrada gens el fred, no m'agrada gens la pluja. Avui és un dia que mira, si no fos perquè és la nit de Reis, seria un d'aquests dies en què jo estaria amb el gest girat. Però aigua, és que la necessitem molt, moltíssim. Més aigua, que plogui, que vengui del cel, que vengui d'on hagi de venir. Va, d'aquí és que no ens pot venir de gaire més llocs. Així que plogui. Que plogui de nit, si pot ser, els caps de setmana no. Ja ha posat de demanar, saps allò de Querido Reyes Magos?
Sí que és llarga, perquè ella demana i a més hi posa com...
Jo li poso moltes de so.
Condicionants.
Però que plogui, que s'omplin els adjubs, que s'omplin els torrents, per favor.
Berto, en el teu cas?
Bueno, jo considero que el primer que s'has dit, jo crec que només desitjava en aquestes altures per menors, que seria un gran acord, un gran consens pel tema del desenvolupament del PTI, i que d'una vegada puguem comptar amb una eina que sigui consensuada per tots i que no sigui motiu de disputes contínues, ni d'interpretacions contínues, ni de modificacions contínues. Jo crec que és un tema de sentit comú i és un tema que crec que tots els polítics, tant els que governen com els que estan a l'oposició, aconseguir un gran pacte amb aquest tema seria una injecció de credibilitat important que no hauria de ser tan difícil a una comunitat tan petita com la nostra, en la que, en general, tots, aunque siguem de diferents posicions polítiques, tenim clar quins són les grans necessitats que té Silla. I en base a això, crec que no hauria de ser tan complicat es trobar aquest punt d'acord.
Esteu demanant consens general en un any que, recordem, és preelectoral, perquè el 2027 hi ha eleccions municipals. Pot això tambalejar una mica la possibilitat que hi hagi acords, perquè alguns governs municipals estaran en joc.
Jo, Berto, crec que és més fàcil que plogui que no aquest gran acord. No ho sé, tant de bo que no sigui així.
Sí, jo crec, de totes maneres, jo sempre ho he dit, i tot que ja ho he dit a vegades a les tertúlies, jo no... El fet de que no... de donar la raó en el contrari, a l'adversari polític, o intentar arribar a acords, realment, algú pensa que això pot llevar o donar vots? Jo crec que és al revés. Vull dir, jo no crec que ni un partit d'oposició ni un partit de govern es que cedesqui o es que cedesqui una parcel·la perquè hi hagi pugui donar un acord. Això crec que el que demostra és que realment estan interessats per fer comú. I això, jo no crec que hi hagi vots a ningú. Serà el contrari, per jo. Però, bé, és bo que no... Jo crec que està molt equivocat en política, però... Crec que les coses són molt més senzilles que tot això.
Tant de bo que trobin punts en comú i que tinguin clar els polítics un poc... quin ha de ser el futur de Menorca i, sobretot, el que ha estat fins ara, no? Jo crec que el model menorquí el tenim tots molt clar d'una banda i de l'altra i d'alguna manera estaria bé que segueixin apostant per aquest model.
És que és cert, és que és la seva feina. O sigui, debatre i arribar a acords és la feina dels polítics. Llavors, jo també estic d'acord en que... Jo crec que donaria vots el fet de reconèixer aquesta capacitat de convèncer, clar, la primera, però també de ser capaç de pensar en un bé comú.
Tenim moltes setmanes per davant i moltes tertúlies per anar comentant el que pugui anar passant a Menorca al llarg d'aquests dies. Em pensava que demanaríeu la balissa B16, per la Cartagena. Ja teniu la vostra, sí. Teniu classe, és obligatòria o no és obligatòria? A veure, tu la tens, la teva, o no?
Hombre, jo espero que avui venen els Reis, com que compten,
Alguna balissa B16 caurà, segur. Gràcies a tots tres.
Bon dia
i que vagi bé. I bons Reis.
Bon Reis.
Que tingueu una gran nit. Gràcies, Berto.
El dia Menorca, fet a casa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
I amb música de Händel entram aquesta nit de Reis. Avui a l'Ajuntament de Mou hi ha hagut reunió a les 11 del matí per valorar si la situació meteorològica ha de comportar l'activació d'algun pla alternatiu en relació a la cavalcada de Reis d'avui capvespre. Per saber què s'hi ha decidit, parlem amb Esbatla de Mou, Héctor Pons. Bon dia, Batla.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia. Heu pogut contactar amb el Reis Orient per saber si arribaran per mar o aire, al final?
Sí, hem rebut una telefonada, ja mos havien advertit de que podia passar i mos han dit que estaven ja embarcant, ja fa una hora aproximadament, que hauran embarcat des de Tel Aviv i que a les 6 d'escavespre aterraran a l'aeroport aquí a Mo i, per tant, evidentment hem hagut d'adaptar tota la cavalcada i tot el protocol perquè, evidentment, això implica un canvi important, no?
Per tant, faran un recorregut diferent als Reis, eh?
Sí, adaptarem, perquè també amb aquest vent que tenim i previsió de pluja, bueno, és difícil, hi ha coses que no es pot esperar darrere hora, no? A canviar, necessitem un marge de temps i finalment els Reis arribaran a Mó, pujaran les carrosses quan ja siguin aquí a Mó i arribaran pues, per el carrer de Vassallo fins a la plaça Esplanada i enfilaran ja el carrer de les Moreres, a costa de la plaça i arribaran a la plaça Constitució. També perquè amb aquest vent i no sabem si plourà o no, per tant, preferim ser una mica previsors. La recepció i el discurs dels Reis el farem a l'interior de l'Església de Santa Maria i d'aquesta manera, fiats i fietes també podran esperar, diguem, tant si plou com si no, podran esperar a redossa.
D'acord, per tant, aquesta benvinguda, aquests discursos es faran dins l'Església de Santa Maria, com ja havíeu anunciat a la roda de premsa de la setmana passada que podria passar. Es confirma, per tant, aquesta activació del Pla B que ja vau anunciar, junt amb altres mesures de seguretat de la cavalcada d'enguany, que, independentment del temps que pugui fer, ja estaven previstes, no? Seguretat a les carrosses enguany.
Sí, ja fa uns anys que venim també incrementant totes les mesures de seguretat. Enguany les carrosses de Mó compleixen 100 anys.
Un segle d'història.
No? Però un segle d'història des que es va celebrar la primera cavalcada de Reis. evidentment, en aquells moments i durant molts anys, les coses s'han fet en col·laboració ciutadana i a vegades, hem de ser realistes, a vegades de forma una mica precària, no? Avui en dia no podem estar amb aquesta situació i, per tant, ja fa uns anys que venim comprant noves plataformes homologades que compleixin amb tota la normativa, cada any incorporant de noves. També mesures que impedeixin que un Fiat pugui passar, no?, davall els vehicles. Sabem que, desgraciadament, en altres llocs s'han produït accidents i, per tant, hi ha una feina de prevenció importantíssima que anem fent any rere any. Era costum també que a vegades els col·laboradors que menen els tractors, tractoristes, també n'haguessin acompanyat dins la cabina de fiets o familiars. Això tampoc ja no es pot fer, hem de ser conscients de la responsabilitat i de les circumstàncies, no?, que tenim i, per tant, bueno, hem hagut d'anar adaptant totes aquestes qüestions per tal d'evitar riscos i evitar que un dia hi pogués haver un incident.
Seguretat que no només depèn de l'Ajuntament, sinó també de l'actitud de la ciutadania. És important recordar també que les persones que participin d'aquesta cavalcada a peu de carrer siguin conscients que hi ha coses que no s'han de fer.
Efectivament. Sobretot hem d'anar alerta amb els més petits, que a vegades pues, s'il·lusió o ses ganes o voler agafar un caramel que ha caigut en terra, o qualsevol motiu, no? No ens pugui dur a un disgust. I també la col·laboració de tothom, d'atendre les indicacions de la policia, de protecció civil, de tothom que en definitiva està fent feina perquè les coses surtin bé.
Cavalcada, un segle d'història sense el teixit social no seria possible. Convé fer un homenatge a totes les persones que al llarg d'aquests 100 anys han participat en aquesta cavalcada.
Efectivament, du molt d'anys d'història. Ha estat possible sempre en la col·laboració ciutadana, jo crec que és fonamental. En els seus inicis ja venia de les associacions de veïns, que eren uns dels impulsors d'aquesta comitiva, d'aquesta cavalcada. Nosaltres això creiem que és importantíssim, que evidentment les institucions han de fer una feina, però que sempre que sigui possible s'ha d'estimular la participació de les entitats, del conjunt de la ciutadania, perquè al final la cultura popular té la seva arrel en el poble, no? I si el poble és simplement un espectador, jo crec que perd una part del sentit. El poble ha de ser actiu i ha de formar part d'aquestes tradicions.
Héctor Pons, amb balda de mò, que tingueu tots plegats una gran nit de Reis, una nit ben màgica.
Moltes gràcies, que tingueu sort.
Que vagi bé, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Amb Néctor Pons, Esbatla d'Amó, parlàvem de com serà aquesta cavalcada d'Amó enguany com a conseqüència de la situació meteorològica. Estem pendents de la resta de municipis, de com s'aniran adaptant la resta de municipis a aquesta situació de vent, fred i possibilitat de pluja. Recomanem des d'aquí, des de l'Aldia Menorca, que seguiu de ben a prop les xarxes socials dels vostres municipis per saber si, com en el cas d'Amó, s'activen plans alternatius i mesures diverses. I això és tot per avui. Que tingueu una gran nit de Reis. Nosaltres tornem dimecres, que demà és festa. Gràcies i bon dia.